Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
I per fer-ho un cop més aquí a Ràdio Hostel, doncs contem amb l'ajuda inestimable de Fra Valentí Serra. Què tal, Fra Valentí, com estem? Que ens... Fra Valentí, vostè fa una tasca increïble perquè ens ajuda a recuperar de l'oblit justament doncs, tots aquests remeis.
Aquesta és la fidelitat
que tenim al nostre abast i que...
D'aquestes converses és la fidelitat de furgar en la tradició remeiera, en alguns moments potser gastronòmica, i a vegades simultàniament remeiera i gastronòmica, com avui.
Com avui, perquè avui toquem un...
Una hortalissa que és bàsica.
Però, escolti, justament ara, fa uns dies, me comentaven que menjar-ne molt, fer-ne un ús abusiu, és perjudicial.
De l'hortalissa que parlarem?
Sí.
Sí, de quina parlarem?
Això està bé, eh? Sí. Anem comentant abans de parlar.
Però de quina hortalissa parlem, que la gent potser se s'orientarà?
Del tomàquet.
El tomàquet, eh?
Què?
Bé, el tomàquet ha significat una revolució en la horticultura i també en la gastronomia.
Sí.
I no cal dir també en la medicina. Inicialment, els tomàquets es plantaven per posar-los al servei de l'apotecaria. I aquí tinc un fragment d'un manuscrit dels caputxins de Santa Madrona, i ho diuen. Se gasta abundantemente en las cocinas y todavía aún en las botiques. Que inicialment, el tomàquet es va plantar per utilitzar per les malalties, sobretot de la pell. És un gran maduratiu. El tomàquet s'ha de ser cautelós. Si es menja massa verd, és nociu per l'organisme. S'ha de menjar madur. I menjat en excés, amb alguns els hi va produir doncs, àcid úric, perquè és una hortalissa molt, molt, molt potent.
Clar, d'aquí, eh?, allò que li
sí,
preguntava.
Sí, exacte, és molt potent. Com dèiem, començar ha significat una revolució en el camp de la horticultura i sobretot de la gastronomia, perquè la introducció del tomàquet en els sucs i en les salses catalanes va canviar totalment el gust de la nostra cuina. Hem de pensar que els nostres antics masos i convents menjaven aquelles salses medievals, agredolces, molt contrastades, també molt, molt denses, molt espesses. En canvi, amb la introducció del tomàquet es va afinar molt la salsa catalana. I ara és impensable doncs un sofregit sense la ceba i el tomàquet. Són imprescindibles. A més, el tomàquet ha contribuït a donar una certa identitat al que podríem anomenar la cuina popular catalana tradicional, vinculada amb la cuina de reaprofitament. Un dels plats més típics del reaprofitament, quin és?
Home, l'all.
No, l'all.
No? Disculpi.
El pan tomàquet.
El pan tomàquet.
El pa sec s'assecava i per reaprofitar-lo...
D'aquí el pan tomàquet?
Sí, per reaprofitar el pa que s'assecava,
sí,
per fer-lo mengíbol i entendrir-lo una mica, i sucaven un tomàquet.
Doncs...
Sobretot sumaven una variant que es diu tomacó, que la polpa queda adherida en el pa,
sí,
i el fa, diguéssim, molt més mengíbol. Això es forma part de la cuina de reaprofitament.
Sap què feia el meu padrí?
Sí.
El posava a la beguda. I d'aquesta manera el reaprofitava.
També.
Perquè quedava ben tou.
Sí.
Però això ja és una... Ho feia, eh? I ens ho feia fer tots, eh?
Una manera també de reaprofitar el tomàquet...
De la Quinta del Vivero.
És la samfaina. Samfaina combinada amb l'excedent de les hortalisses que hi ha en aquest moment a les hortes, de pebrot, d'albergínia, doncs es fa aquest suc, que és cuit, a diferència de la tradició andalusa, que és el gaspatxo que diuen que és cru i que a vegades és una mica difícil de digerir. La samfaina, el fet de ser cuinada, és molt més digerible i d'alguna manera també s'aprofita molt més el tomàquet. I no cal dir el tomàquet confitat, que es va revolucionar a partir d'aquest gran invent d'aquests pots tàper, no?, que es tapen hermèticament i es pot fer sense conservants unes conserves de tomàquets fantàstics. I a propòsit del tomàquet, aquí a Catalunya s'han desenvolupat unes variants que tenen, podríem dir, una fama mundial. Podríem dir que són dels millors tomàquets del món, que originàriament vinguin de Mèxic. Aquí els hortelans els han anat afinant i tenim doncs, tomàquets fantàstics, no? El tomàquet rosa, el tomàquet de Manresa, el tomàquet, diguéssim, Montserrat. En diu Montserrat, que es venia a Montserrat, però és tomàquet d'aquelles comarques. I després també el tomàquet doncs, de Rosa d'Osca, el tomàquet de Barbastre. Hi ha tomàquets que són excel·lents, sobretot els aquells que són més fins de pell i que reclamen ser consumits en el que s'anomena el quilòmetre zero, de l'hort a la cuina, que no poden ser doncs, transportats, manipulats i que tenen doncs, tot el seu gust i la seva vigoria.
Doncs amb aquest quilòmetre zero ho deixem aquí, si li
sembla.
Però abans recordem als nostres oients, si volen fer un cop d'ull a tota l'obra i trajectòria de Fra Valentí. Sí,
això es troba una mica més desenvolupat a la pàgina de l'Ermità, que hi ha aquella falca final, que si us entreteniu amb internet, doncs podeu consultar doncs, de manera doncs, més sistemàtica i organitzada aquestes informacions en els articles sobre hortalisses i herbes remeieres.
La recordem.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. El Club Més Amics et descobreix els paisatges d'una de les illes més emblemàtiques del Dodecanès. Del 21 al 27 de novembre, vine amb nosaltres a Rodes. Les seves platges daurades, el Vall de les Papallones, els seus pobles enmig de muntanyes verdes. Del 21 al 27 de novembre, Rodes amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Doncs sí,
frase popular diu que els dijous paella, però aquí els dijous àngels. Perdoneu la brometa. Què voleu? Un està aquí assegut en coses i li venen coses al cap. Els nostres àngels, ja ho sabeu, són àngels d'aquests que trepitgen el terra. I per als qui... Benvinguts, per cert. Aterreu, per exemple, avui, per primera vegada aquí, us explicaré que aquest és un programa molt més que inspirat per la Fundació Roca i Pi. La Fundació Roca i Pi, amb seu a Badalona, respon, als, evidentment, al seu fundador, Vicenç Roca i Pi, és l'home que la va fer possible, amb el seu llegat i amb un testament en el qual ho destinava tot a les persones en situació de pobresa. D'això ja fa moltíssims anys, tant que han tingut temps fins i tot de fer-li un monument molt ben merescut allà a Mar, a Badalona, i de fer moltíssima feina. Però l'objectiu es manté absolutament vigent. Ara, fora de micròfon, parlava amb el meu convidat fins a quin punt pot ser vigent això de l'atenció a la gent en situació de vulnerabilitat, la gent autènticament fotuda, eh? Permeteu-me l'expressió col·loquial. Moltes vegades diem, estic fotut. Bé, hi ha graus. La veiem pel carrer i la sensació, ho comentava, com deia ara amb el convidat, que ara us presentaré, és que cada vegada n'hi ha més. Deu ser veritat això de la crisi i de la recessió i de totes aquestes coses, perquè gent pel carrer sense un sostre per aixoplugar-se, sense un lloc per anar de mala mort, per anar a ficar-se com plou, se'n veu i molta. Bé, llegat, testament vigent, doncs, el de Vicenç Roca i Pi, perquè, per desgràcia de gent per ser atesa en aquestes condicions, n'hi ha moltíssima, i sembla que creix, i que s'ha anat al llarg de la història adaptant a cada una de les necessitats, a cada una de les, dels moviments que ha anat fent la societat. Segur, estic totalment segur que quan el senyor Roca i Pi va escriure el testament, això de la gent, de la precarietat i de la situació de dèficit de justícia social, ningú havia sentit aquesta expressió. S'han anat adaptant, doncs, les voluntats de Vicenç Roca i Pi, sempre al servei de l'esperit fundacional. I s'han concretat amb moltes accions que porta a terme la Fundació, entre les quals nosaltres avui ens centrarem precisament en aquesta àrea, en aquesta pota del gran arbre que abasta l'acció de Roca i Pi, que és les persones en risc d'exclusió social i que es concretarien, per ser ràpids i intentar sintetitzar, que ja m'estic enrotllant molt, amb un menjador social, amb el sistema d'atenció a les emergències, que el seu nom ho diu tot, i amb el taller prelaboral Sant Isidre, carai, un dia aquest s'hauré de menjar llengües. Bé, i poso en últim lloc el taller prelaboral Sant Isidre, perquè precisament qui tenim avui aquí a l'estudi, qui ens visita amablement, és el tècnic de formació i d'inserció, que és responsable del taller Sant Isidre, de Badalona, evidentment, tot això és a Badalona, que és l'Abel Castro, a qui rebem amb una forta encaixada, amb una abraçada, i saludem.
Bon dia, Lluís.
Com estàs, Abel?
Molt bé, gràcies.
M'agrada que estiguis molt bé. És d'una forma interessada, que ho dic. Perquè si tu estàs bé, vol dir que hi ha moltíssima energia, que sempre hi és, darrere d'aquest taller prelaboral, que fa una feina, ja t'ho dic ara, i no és que et vulgui fer la pilota, formidable.
Gràcies.
Més que necessària, plus quan necessària, avui dia. Ho comentàvem abans, insisteixo, la tercera vegada que ho dic, a micròfon tancat, tu i jo, que dèiem, no sé si és perquè un té un biaix a l'hora de mirar, per deformació, tu en el teu cas molt més que jo, perquè hi treballes i ho toques cada dia, jo coincideixo, potser perquè, segur, perquè estic sensibilitzat pel fet de parlar-ne programa sí, programa també, la sensació que cada vegada hi ha més gent al carrer, més gent sense un sostre, més gent sense saber on anar a morir, així de claudic i sí, de cru. Sí. Clar, no sé si tenim dades d'això, o si tu tens algun tipus d'orientació més enllà de la nostra percepció esbiaixada, segur.
Bueno, jo el que tinc dades és que tant a Barcelona com a diferents localitats se va fer un recompte, o sigui, porten ja com inclús 3-4 anys fent recompte de les persones sense sostre.
Sí.
No tinc les dades, però estic segur que per internet se poden consultar.
Sí.
I ahí està el reflexe del que estem dient, no? O sigui, el moment que algú seu per fer un recompte de les persones que n'hi ha sense sostre, és perquè ja és una problemàtica important i n'hi ha que quantificar i posar-hi un nom i posar una dada de quantes persones estem o quina és aquesta població que està en aquesta situació.
Sí, sí. Molta gent. Jo ara sóc incapaç de recordar les dades. Aquí al programa en vam parlar quan es va fer l'últim recompte, ja fa no un any, però poc li falta, de Badalona, evidentment, en què hi van participar molts voluntaris.
I jo entre
ells. Que, exacte. I recordo que en el programa les dades eren d'aquelles que resultaven bastant esfereïdores, no? Perquè dius, tanta gent a Badalona només, em perdó, vull dir, però Badalona és gran, no? Però vull dir, si això és a Badalona, què passarà en tot el barcelonès, per exemple, no?
Correcte.
Les xifres deuen ser espectaculars. Tràgicament espectaculars.
I, a més, bueno, hi ha una problemàtica afegida, comentar-la en algun dels propis usuaris del taller, i és que hi havia gent que no volia estar en esos recontes i sabent quan es feien s'anaven movent.
Sí.
Perquè no coincidien el mateix dia. Llavors, també les dades són com, bueno...
Són complicades de aconseguir.
Són complicades d'aconseguir.
Unes dades fiables.
Correcte.
Perquè això que estaves dient tu ara és cert, vull dir... A vegades he sentit converses en les que es jutja d'una manera molt alegre conductes com aquesta, però la vida d'una persona que viu al carrer és molt complicada, companys. Molt complicada.
Molt, complicada.
Molt, molt. I posaria l'accent que no hi va, tònic. Molt complicada. Aleshores, no vulgueu saber quines són les situacions concretes que fa que una persona no vulgui figurar en cap llista o no vulgui ser identificada o no, i no parlem, no pensem en coses criminals, al contrari, pensem en manca probablement de documentació, en manca de moltes coses, amb autèntica por, pànic de pensar com m'agafen la policia, em piquen en un correccional d'aquests estabulat i m'envien cap a no sé on. Saps?
Sí, o la sensació de que serveis socials les vol controlar o vol que facin tal acció o tal altra acció que no està al seu pla de vida. O...
Exacte, exacte. Perquè, clar, on estàs al carrer, company, vius pel proper 5 minuts. A vegades, quan ja fa molt de temps que hi ets, segur que et vinguin a parlar de demà passat o d'aquí 3 mesos, és una entelèquia per tu. És, escolta, podré aconseguir un entrepà avui a les 5?
O simplement, com deia una persona que ve al taller, estar dormint i llevar-te per la nit i tindre una rata al damunt, per exemple.
Ai, Déu meu.
Clar, són coses que, bueno, és la seva realitat, és Issa.
Sí, sí, la realitat és una cosa que no coincideix per res en el que vostè i jo, vostè que ens està escoltant, i jo i el meu amic Abel, consignem com a realitat pròpia. No té res a veure. És una realitat instal·lada en el pànic, en la por constant, en la manca absoluta de tot, de tots els recursos. Això que donem per fet de llevar-nos i saber que hi ha llum, que hi ha aigua, no calenta, això ja és la pera, aigua, que ens podrem rentar, que si surto al carrer, que si vaig a l'Ajuntament, tot això no existeix.
I també l'altra cosa és saber que tot el que tens ho has de portar amb tu.
Sí, sí. D'aquí venen aquestes imatges, tantes vegades, que jo crec que ja tots tenim gravades a la retina, de la persona empenyent un carretó del tipus que sigui.
Correcte.
Amb farda a dintre que dius, però què és això? Allò és el que ha anat trobant en contenidors i que li sembla que potser un dia li farà un servei. Potser només per tapar-se.
Correcte.
Que dius, són cartrons. Sí, també es tapa amb cartrons, si pot. Bé, aquest és el sector de la nostra societat, amics, la nostra societat, no una entelèquia flotant i etèria, la nostra societat, aquest és el sector, és una part nostra, a la qual es dedica tot Roca i Pi, i concretament, d'una forma molt específica i molt concreta, que ara provarem d'explicar-vos, jo crec que ens en sortirem, perquè tenim l'Abel, al taller prelaboral Sant Isidre. Mira, el primer que jo voldria saber, Abel, ja que som aquí, ja que estem intentant parlar molt a la gent que escolta i que potser li cau molt lluny tota aquesta situació, és com algú que està en aquesta situació pot anar a parar sota el paraigua del taller Sant Isidre?
Mira, bueno, el taller Sant Isidre realment és un recurs prelaboral,
sí,
destinat molt a la gent més de Badalona, Santa Coloma i tot el, sí, que és el...
Bueno, Barcelonès Nord.
Barcelonès Nord. Llavors, per acabar accedint, la forma d'accedir és o comencen per vincular-se al recurs del menjador social, que es diu Folre.
Sí.
I nosaltres tenim molta relació amb ells.
Mm-hmm.
O sigui, de fet, són projectes com germans, diguem-ne, sí, perquè estan molt vinculats. De fet, sí, hi ha molta, molta vinculació, coordinació i demés. Un altre és accés per via Càritas.
Sí.
I un altre és, diguem-ne, pel propi Roca IP, que també ens fa derivacions de casos que ells atenen en uns altres recursos,
sí,
o d'una altra manera. Llavors, aquestes, diguem-ne, són les tres vies per a aquestes persones.
Molt bé. Jo crec que això és... Jo almenys ho he volgut. He volgut que ho expliquessis, perquè si algú amb una certa consciència, sensibilitat, posem-hi una barra i que a partir d'aquí tothom hi posi tots els adjectius que vulgui, veu persones al carrer o sap de persones que estan en una situació crítica, que sàpiga on pot, com a mínim, anar-ho a dir, mm-hmm, perquè són llocs on hi ha gent sensibilitzada que treballen i que tenen la possibilitat no infinita, perquè tots els recursos són limitats, això no estic inventant res de nou, però tenen una certa possibilitat d'atendre aquella persona d'alguna manera, ni que sigui amb el menjador que dèiem, sí, un àpat calent, sí, un lloc on està una estona, sobretot ara que ve l'hivern, i en últim extrem, aquest taller prelaboral, que és una manera, és una via per reinserir-se, jo crec que no només en el treball, sinó també més que en la societat, no? És a dir, reinserir-se entre la gent.
Sí, sí, és, bueno, és com en coordinació amb el menjador social que dèiem, és com un complement més, i és donar-hi un recurs més a aquestes persones, que una volta ja tenen el dinar assegurat, diguem-ne, ja tenen un lloc d'oci on anar i fer activitats, també tenen aquesta possibilitat el seu matí, com tindre una activitat organitzada, on tindre el cap ocupat, sí, i fer activitats.
Sí.
Bueno, i això és una mica la història de què és a cada moment el taller. I això em permetís a mi fer un seguiment a aquestes persones. Cada dia jo veig com estan, quines dificultats tenen.
Mm-hmm.
Jo treballo molt en el tema de la confiança, perquè agafen confiança en mi, de què et passa. O sigui, n'hi ha dies que pots vindre una mica, pues, jo què sé, més... T'ha pogut passar el que siga. A mi avui no estàs.
Sí, sí, home, imagina't.
Clar, hi ha dies que potser no estàs, vale. Però és que el dia següent jo continuaré estant ahí. Sí. Què t'ha passat? Per què ahir em vas dir això? Què ha ocorrit?
Déu-n'hi-do la teva feina, eh? Des del punt de vista també emocional i tal. Vull dir, tu has de ser sempre un pal,
sí,
de guia,
sí,
una referència
jo ferma. Crec que, sí, jo crec que sobretot el que jo haig de tindre molt clar és com acabe castigant potser conductes o tal, no a la persona. O sigui, no acabes en algo personal.
Clar.
Sinó, per exemple, ahir te vaig castigar o te vaig dir això perquè... És que la paraula castig no m'agrada molt, no? Però
sí, sona...
Sona una mica... Dura. Però no, a volta n'hi ha que ficar aquests límits i són necessaris, no? Però a volta te vaig ficar, doncs, pues, diguem, ese límit o ese punt d'inflexió perquè això que estàs dient no era correcte, ¿vale? O inclús algun dia dir, mira, avui ves-te'n perquè estàs molt nerviós, no pots estar en l'activitat. ¿Vale? O sea,
claro.
Aquestes coses també passen.
Home.
I sempre és des de la conducta. O sea, el que no em pareix bé és la teva conducta, ni sé això i això. I donar també a la persona aquest espai per a que pugui explicar-se.
Això que està dient ara l'Abel, i ell mateix deia, és que sona una mica duixa de castigar, no? És una resposta senzillament a intentar que les persones que han perdut l'hàbit, que precisament s'han reeducat d'una manera molt... Em perdó, perquè l'expressió també em sembla poc afortunada, però és l'única que em ve al cap ara mateix, en una mena de llei de la selva, és a dir, uh-huh, ara mateix per ara mateix i sobreviure, és a dir, portar-ho tot a baix de tot, a les, uh-huh, coses més essencials, la qual cosa fa que, d'alguna manera, no és acertat el verb, però és l'únic que trobo, la persona es deshumanitza una mica des del punt de vista social, és a dir, deixa d'existir la gent perquè l'únic que importa i m'hi va la vida, sóc jo en aquest moment, m'hi va la vida. O sigui, si jo ara et puc, tu et deixes un entrepà aquí a mig menjar d'un bar, jo vaig i l'agafo perquè jo tinc una necessitat vital, no de brometa, d'aquestes necessitats de papa, necessito una moto. No, vital. Si no menjo i porto no sé quants dies sense, aviam què passarà demà.
Correcte.
Aleshores, això fa que, des del punt de vista social, de persones, això, de l'home social que som, ens deshumanitzem. Deshumanitzem és molt fort, però és l'únic verb que se m'acut. I això és una feina, suposo, que ingent per tu.
Sí, sí, dins d'això, això és el que te deia, no? Treballar la confiança de... estic aquí, pots tornar demà, però jo estic, jo continuaré, saps? O sigui, és com molt constant. I humanitzant la persona, al final.
I si algú en el decurs d'aquesta conversa s'està preguntant i tot això a què condueix? Vull dir, tot això funciona, té èxit? Doncs mira, abans de començar el programa, quan ens hem trobat aquí fora de Ràdio Estel amb l'Abel, que arribàvem tots dos, parlàvem precisament de casos molt concrets que a mi em sembla que està molt bé de transmetre a la gent que això és així, no? Ens parlaves de casos concrets, de persones concretes, no casos, persones concretes. No, un que vol ser àrbitre, un que no sé què, i estan en aquest camí, no?
Clar, el que passa és que, bueno, costa una mica de temps arribar a aquest punt i es tindre molta paciència.
Segur.
I és veure en quin moment està la persona. Però per dir-te, o sea, per posar-te un exemple, en el que portem d'any, o sea, des de l'octubre de l'any passat,
sí, el curs, diguéssim.
El curs, diguem-ne, s'ha inserit des del taller a 4 persones.
Això és una passada. Algú potser ara està pensant, 4? T'has posat mai, companya que m'escoltes, a intentar cercar feina quan el teu currículum és el que és, des de tots els punts de vista, l'edat, la situació
no
mèdica,
formació.
La formació que no tens en determinades coses,
casos de
la competitivitat...
Tingut treball mai.
Exacte. Ara mateix que el mercat laboral, ja t'ho dic jo ara per si no estàs entrenat i no és, està absolutament embogit. Per què? Perquè hi ha tanta demanda que la gent que fa ofertes intenta expulsar-se tants currículums com pot de sobre. Què fa? Doncs, si necessito un senyor administratiu, el demano que tingui 30 anys com a molt, que no, que domini 7 idiomes, que programi en Cobol, que ja no es fa servir fa 1.000 anys, i no sé quantes coses més. Per què? Perquè si jo escombro 100.000 currículums, ara he exagerat molt, 300 currículums, i em quedo només en quants que no sé qui deu ser aquest personatge de ciència-ficció, i no tinc tanta feina a l'hora de dir-li a la gent que no el vull. Doncs ara, amb aquest panorama que hi ha des del punt de vista de l'oferta de treball, planteja't que tu, que vius al carrer, que probablement no tens formació, que tens unes dificultats mèdiques que fa que cada 2 per 3 hagis de... per la qual cosa t'absentaràs de la feina.
Correcte.
Que no sé quantes coses més, vés i busca feina.
Correcte.
I a sobre tens 50 molts o 60, flipa, carquinyolis, col·lega, així t'ho dic. Així
sí, t'ho
dic.
És correcte,
no?
És correcte.
És que, clar, vull dir, la cosa està així.
I també està xulo com veure el procés de persones que estan en una situació, el que tu dius, de carrer, primer trobar una habitació, trobar una feina... O sigui, trobar una habitació, després solucionar temes socials per acabar trobant una feina i entrar en aquest procés.
Imagina't.
I aquesta roda. És lo xulo, el treball.
Clar, aconseguir això, company, deu ser de...
Home, clar, el dia que aconseguir...
D'orgasme,
eh? Sí.
Home,
pràcticament.
Clar, és que clar, vull dir, agafar persones a les que veus que no els queda cap recurs, que com aquell que diu, aquests sí que han llançat la tovallola, no?
Clar.
Molts han dit, bueno, prou, ja està, vull dir, la realitat és tan abrumadora, estic al carrer, estic sense res, no tinc salut, no tinc feina, no tinc menjar, llenço la tovallola i que se m'emporti la rata aquella.
Correcte.
Que bé l'ha dit. Agafar aquesta persona, acompanyar aquesta persona
i
aconseguir veure que un dia en un pot aconseguir una feina, pot trobar un lloc per anar a dormir, pot.
És un canvi total a la seva vida i al seu... Això, sí, correcte.
Abel, jo, de veritat, no sé com agrair-te la feina que fas. De veritat, no sé com fer-ho. Però algú hauria de fer-ho. Si el trobeu pel carrer, abraceu-lo.
Moltes gràcies.
En qualsevol cas, el que sí que et puc agrair de paraula, d'una manera clara i correcta, diguéssim, és que hagis vingut aquí per explicar-nos, per compartir les teves vivències d'una feina tan intensa a la qual t'hi dediques en cos i ànima, en consta, cada dia en aquest taller prelaboral Sant Isidre de la Fundació Roca i Pi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.